En Ruta, un programa en el que coneixerem els millors racons del nostre país. Tots els dimarts, d'una a dos quarts de dues, i en repetició a les 8 del vespre, amb Rafael García. Bueno, doncs, ja som aquí, un altre dimarts, amb una altra ruta. Salutacions, com no, a tota la companyia i a tota la gent de l'entorn que ens acompanya cada dimarts a la ruta. Avui, després de la Via Verda que vam passar el dimarts passat, avui fem una ruta una miqueta més tranquil·la. Avui, doncs, és qüestió de monjos. I avui és la ruta de Sant Salvador, l'esperit templer convertit en pedra. Diu que al peu de la muntanya de Santa Bàrbara, el convent de Sant Salvador presideix les terres que en un passat llunyà van ser dominades per l'ordre del temple. Aquest conjunt arquitectònic i la muntanya han estat declarats monument històrico-artístic per la Generalitat de Catalunya. I el seu accés, doncs, és per anar cap a Horta de Sant Joan, hem d'agafar primer la carretera C44 i d'aquí anar a trobar la Nacional 230. Després de recórrer 7 quilòmetres i mig, prenem la T333 i des d'aquesta agafarem la T330. Cal avançar 8 quilòmetres fins a trobar-hi la TV3341 que porta a Horta de Sant Joan. Bé, una vegada doncs feta la introducció, escoltarem aquí, amb uns monjos, que són bastant famosos, que són els monjos benedictinos de Santo Domingo de Silos. I ells arrenquen avui, precisament, amb un cant bastant típic de tothom. En fi, són cançons avui en dia, ja veureu, aquest programa, ja us adverteixo que és un programa molt relaxant i molt tranquil. Escoltarem els monjos amb Pange Lingua Gloriós.
Pange lingua gloriosi, redivunce dominis, et sub crucis trofeo, di triumphu nobile. Quae libidem parentis protoplasti, fraude favor condoles, quando pominor sianis, morte mor succorrui. Il Quae serva gratia.
Bé, doncs, salutacions de nou després d'escoltar el rebut que ens han fet aquests monjos. Direm, doncs, ja anem per l'explicació d'aquest monestir que diu que va de templers a franciscans. Un dels edificis més emblemàtics d'Horta de Sant Joan és l'antic convent franciscà de la Mare de Déu dels Àngels, conegut també popularment com a convent de Sant Salvador. Si bé no documentada, diguem que la tradició explica que la fundació de l'església doncs és deguda a l'ordre del temple, a principis del segle XIII. Més endavant, el convent va passar a l'ordre d'hospital, que seria rellevat el 1576 per una comunitat de franciscans recol·lectes. Aquests van residir en el convent fins la exclaustració del 1835. Després de la desamortització, el conjunt va passar a mans d'un particular de Gandesa i actualment és propietat de l'Església de Tortosa. Malgrat les destrosses produïdes per diversos conflictes bèl·lics, com la Guerra dels Segadors i la Guerra del Francès, una gran part del conjunt declarat monument històrico-artístic es conserva en bon estat. Ara anirem del romànic al barroc. Les edificacions que integren el convent de Sant Salvador van des del segle XIII fins al segle XVI, amb algunes reformes de, probablement, el segle XIII. La iglesia, construïda a la primera meitat del segle XIII, és en estil romànic i és l'edifici més antic del conjunt, i s'hi accedeix salvant el desnivell a través d'una àmplia escalinata. Consta d'una esvelta nau única, formada per 6 trams dividits per arcs diafragmes i encapçalada per un absis semicircular de volta nervada. De les capelles obertes posteriorment entre els contraforts en sobresurt la de Sant Salvador. Entre els segles XIV i XV es van ampliar l'entrada del temple amb una nova tramada on es va obrir la porta, plenament tota gòtica, d'estructura aixamfranada i decorada per 12 arquivoltes amb les corresponents columnetes i capelletes de temàtica floral. Sota els arcs d'aquest atri d'entrada es van disposar diversos sarcòfags. Un d'aquests, decorat amb els escuts del gremi de constructors, és probable que hagués contingut les restes del mestre de cases Bernat del Guaire, que era fill d'Horta, i que projectà i dirigí l'obra de la catedral de Tortosa. O sigui, en aquest sarcòfag se suposa que pot contindre doncs, la resta d'aquest senyor, de Bernat del Guaire. Un claustre renaixentista avui en dia, mig desmuntat, és el segon element en importància en aquest conjunt monumental. Al voltant d'ell s'obrien la resta de dependències del convent. Un convent, doncs, refractor, sala, capitular, dormitori, etc., de les quals ens han quedat molt poques restes. La construcció d'aquest claustre va tenir lloc entre els segles XVI i XVII i va quedar molt, molt malmès després de la desamortització. D'estructura, doncs, quadrada, tenia dos pisos, dels quals actualment només es conserva sencera la planta baixa. A cada costat s'hi obren 5 arcades, suspeses per unes fortes columnes d'ordre toscà. Darrere del convent trobem un camí que enfila la muntanya de Santa Bàrbara, farcida de petites ermites o capelles on els frares podien assajar la vida solitària. La de Sant Onofre i la de Sant Pau són algunes d'elles. I ja per anar acabant l'explicació direm que hi ha un sant fill. Diu que la història del santuari es recorda la figura de Sant Salvador d'Horta, 1520-1567, fill de Santa Coloma de Farners i el que dona nom al convent popularment. Se suposa que Fra Salvador devia arribar al convent l'any 1547 i s'hi va estar 10 o 12 anys. Per la fama dels seus miracles, el van enviar doncs, a Horta, pensant doncs, que allí la gent s'oblidaria d'ell. Però no va ser així. I aviat el poble es va veure envaït pels nombrosos fidels que buscaven la curació dels seus mals. Ara tenim aquí els monjos que li dediquen, en fi, una oració amb aquest senyor i a ells es despedeixen perquè després passarem amb un altre cor. I es despedeixen i li canten Christi Redemptore.
Christi Redemptore omnium, es Padre Patris Unis, solus ante principium, natus ine familiae. Lumen tu splendor patris, tu spes perennis omnibus, intende quas fundum preces, tu imperor mem famulmi. Memento saludis auror, hoynos abundant corpus, es illiba da Virgine, nascendo formansum senis. Si presens te statur dies, curres veranis
bé, doncs, després de sentir aquest cant del coro dels monjos, nosaltres ara iniciarem la ruta. La ruta que va de Vall de Roures al Mas de la Franqueta. Comença. Vall de Roures, Arnes, Arenys de Lledó, Horta de Sant Joan, Convent de Sant Salvador, Mas de la Franqueta. I el recorregut són 47 quilòmetres i el temps és un dia. La ruta s'inicia a Vall de Roures, a la comarca de la muntanya, dominada per un castell d'aquesta població, encara conserva alguna de les portes d'entrada medievals. L'Ajuntament, un important edifici manierista, si ja ho dic bé, i l'església de Sant Maria la Major, construïda entre els segles XIV i XV, són dos dels monuments més imponents de la localitat. La 231, l'autopista volem dir, ens porta a Arnès, ens porta a Arnès, a la Terra Alta, en un turó prop del riu Algars, antiga alqueria serraïna. Arnès va dependre en un principi de l'Orde del Temple. El poble es forma doncs, a partir d'un recinte clos, accessible per tres portes principals, al bell mig del qual hi ha l'Ajuntament, construït al segle XVI, amb uns vells finestrals renaixentistes. La església parroquial de Santa Magdalena, de finals del segle XVII, presenta un espai de tres naus en capelles laterals. A migdia de la vila, hi ha l'ermita de Santa Madrona. I no gaire lluny, les ruïnes de la capella vella del Calvari. Diu que el conjunt històric d'Arnès ha estat declarat bé d'interès cultural per la Generalitat de Catalunya. Bé, ara farem un petit descans. I com us he dit abans, ara també ens acompanya avui, per què no, un altre coro molt, molt apreciat per nosaltres aquí a Catalunya. Per què no? L'Escolania de Montserrat, que ara ens interpreta el cant dels ocells mentre nantos contemplem aquestes meravelles.
Oh,
Bé, després d'haver escoltat aquestes veus d'àngels, perdó, amb el seu cant als ocells del monestir de Montserrat, l'Escolania Preciosa, nosaltres, doncs, prenem l'excursió, la ruta, i anem a la 330, i el segon trencall a una esquerra, a la mà esquerra volem dir, a la TV3341, ens porta, doncs, a Arenys de Lledó, de nou al Matarrany. Donen nom al poble els lledoners, que segueixen les vores del riu Algars, a la vall del qual s'ubica el nucli habitat, doncs, d'aquest poble. Accedim al casc antic a través d'un arc d'entrada del segle XVIII. A dalt del poble, vorejada per la resta d'edificacions disposades en terrassa, sobresurt la església parroquial de l'Assumpció, construïda al segle XV, en estil gòtic i ampliada al segle XVI, amb diverses capelles. Desfem el camí i ens dirigim a una població de la Terra Alta declarada Monument Històrico-Artístic, Horta de Sant Joan. El seu nucli medieval, amb carrers tortuosos i cases amuntegades les unes amb les altres, va inspirar el jove Picasso cubista, qui va donar, doncs, fama internacional a la vila. La plaça de l'església ofereix un conjunt arquitectònic espectacular. Sobre uns porxos s'hi alça l'Ajuntament i obra renaixentista del segle XVI. La església de Sant Joan Batista, començada a construir al segle XIII, mescla els estils romànic i gòtic. Cal destacar, a més, la casa del Delme, un palau d'estil lleidatà, i l'antic hospital d'estil renaixentista, actualment seu del Centre de Picasso. A les afores del poble s'alça imponent el convent de Sant Salvador, on encara s'hi respira l'esperit templer. I ja en acabant la ruta, direm que la part sud d'Horta està formada per un extrem del parc natural dels Ports, amb espais de gran bellesa. Aquesta zona antigament tenia 75 masies habitades. Avui només n'hi ha una, el Mas de la Franqueta, a uns 12 quilòmetres del poble i on s'hi arriba prenent el camí dels Ports. Bé, ja no ens queda res més que, doncs, us deixo aquí amb l'Escolania de Montserrat Preciosa, amb una dedicació, esclar, a Montserrat, a la Moreneta. I ella els hi diu: amb Moreneta en sou. Bé, jo us deixo, doncs, amb aquesta preciosa Escolania de Montserrat, amb la Moreneta en sou. Un monestir preciós de Montserrat que moltes vegades hi hem anat i intentarem d'anar-hi per passar uns dies molt macos allí. Bé, doncs, jo m'acomiado a tots vostès fins una altra ruta. Que tingueu un bon cap de setmana. Adéu, amics.